Andorra Actualitat, edició vespre, amb Jordi Lorente.
Bona nit, benvinguts a aquest temps d'informació a la sintonia de la Ràdio Pública. Avui una edició reduïda d'aquest Andorra Actualitat a les 9:20 de la nit per explicar-vos el més important d'aquesta sessió extensa de Consell i també algunes de les altres notícies més destacades que han capitalitzat l'actualitat aquest dijous. Anem a començar ja.
Ràdio Nacional d'Andorra. Serveis informatius.
Us expliquem que demòcrates, liberals i ciutadans compromesos han rebutjat aquesta tarda la presa en consideració de la proposició del PSC perquè es pugui usar el fons de reserva de jubilació per fer-hi pisos socials. Consideren que podria posar en perill la viabilitat de les pensions. Tercera Via li ha donat suport perquè creia que se podia treballar en el text legal buscant consensos. Aquesta proposició de llei del PSC per poder usar el fons de reserva de la jubilació per fer pisos socials només ha tingut el suport de Tercera Via. El motiu de la negativa és que, per prendre-la en consideració, és que la proposició és un nyap i podria posar en risc les pensions. Eric Jover ha explicat que el cap de govern ha volgut arribar a acords en aquest àmbit, però no s'ha pogut. També hi ha hagut retrets al PSC, que no ha buscat pactar en aquest àmbit. Escoltem per ordre Eric Jover, el ministre de Finances, Ferran Costa, president del grup liberal, Carles Naudi, president del grup de Ciutadans Compromesos, i Carles Ensenyat, president del grup demòcrata.
I el seu encàrrec era en la línia de si el text ho permetia, doncs, que aquest criteri fos favorable. Perquè justament compartim la problemàtica de l'habitatge, és una de les principals problemàtiques d'aquest país. No parli amb aquest sentiment de victimisme de menysprear les seves propostes simplement perquè són seves. No, es consideren, es miren, s'estudien, s'analitzen i s'arriben a les conclusions.
Vol tirar endavant una resolució, vol tirar endavant una moció, s'ho lluita i va buscar el suport dels companys i es negocia políticament. Però és que vostès no ens han dit res i ens veiem cada dia pels passadissos.
Nosaltres no farem alguna cosa que després la CAS digui que no es pot fer. Això ja li garanteixo que no ho farem.
El PSC ha lamentat diverses vegades que no s'aprovés aquesta proposta només perquè era seva. Tercera Via, per la seva banda, ha volgut donar una oportunitat a la llei. Escoltem la consellera general del PSC, Rosa Gili, i el de Tercera Via més UL, Joan Carles Camp.
Vostè diu que no és veritat, que s'ha encarregat la llei perquè era del PSC. Doncs què vols que li digui? Ho tenim claríssim. Ho tenim claríssim perquè les formes ho deixen claríssim.
Es brinda la possibilitat a totes les forces de l'art parlamentari a presentar-hi les esmenes escaients, a fer-hi les nostres aportacions.
Durant la sessió també s'ha discutit agrament sobre les mesures del govern per pal·liar el problema de l'habitatge. Han estat més de 2 hores de debat al voltant d'aquesta presa en consideració de la proposició del PSC. Però també ha tingut molt debat, també 2 hores ben bones, el que és la proposició de llei presentada per Tercera Via per modificar la regla d'or, que bàsicament defensa establir l'obligació de dèficit zero. I també s'ha rebutjat aquesta proposició. La iniciativa que, segons Josep Pintat, perseguia evitar incórrer en més dèficit de l'administració pública i dotar el país d'una economia més sòlida ha comptat tan sols amb els vots favorables de la formació promotora i del PSC. La resta hi ha votat en contra. Escoltem per aquest ordre Josep Pintat, president del grup parlamentari de Tercera Via, i Eric Jover, el ministre de Finances.
Tots saben que Andorra té una vulnerabilitat intrínseca. Vulnerabilitat deguda a la seva petitesa i a la seva economia poc diversificada. I aquesta la fa especialment desaconsellable superar uns nivells de deute que puguin posar en perill tant la seva capacitat de finançar-se com la seva capacitat de retornar el deute.
Nosaltres pensem que en posició de creixement econòmic hem de tenir un dèficit que s'apropi al zero o fins i tot un superàvit. Pensem que hem d'aprofitar aquests anys per baixar el nostre endeutament, però pensem també que la via no és a través del dèficit, sinó del projecte del pressupost, sinó a través de la seva liquidació.
Andorra Actualitat.
D'altres qüestions, a les 9:25 de la nit, malestar entre els presos en situació de presó provisional al centre penitenciari. Consideren que les condicions en les quals han de viure no són adequades i per això aquest dijous la majoria d'ells s'han negat a menjar. Entre altres situacions, consideren excessiu el temps que han de romandre tancats a la cel·la sense sortir al pati. La protesta, que s'ha fet pacíficament, podria tenir continuïtat amb altres accions similars els pròxims dies. Tot i que al matí i a la tarda, diuen els presos, disposen de diverses activitats, com ara el gimnàs o la biblioteca, cap a 6:45 de la tarda tornen a les cel·les, on romanen fins a 10:45 del matí del dia següent. És a dir, si estan unes 16 hores, un temps que consideren excessiu, tenint en compte que la seva situació és de presó provisional, encara no condemnats. A més, també denuncien que no es guarden les degudes mesures de sanitat respecte a presos que tenen malalties greus i que el temps, en aquest cas, que tenen per acudir al gimnàs, una hora, es redueix molts dies en més de 20 minuts. Els presos que avui no han dinat esperen, doncs, fins i tot fer noves accions per donar a entendre el seu malestar. Sempre, segons fonts pròximes, seran accions amb actitud pacífica. I avui és el Dia per a la Salut Mental. L'Associació de Familiars reclama la construcció d'una residència per cobrir les necessitats dels afectats, una demanda en la qual insisteixen a motiu d'aquesta jornada. Consideren que hauria de ser un espai per unes 50 places on les persones diagnosticades d'alguna malaltia mental poguessin rebre l'atenció adequada. Reclamen la creació d'una taula transversal per afrontar els problemes més immediats d'aquest col·lectiu. Rosa Lluís és presidenta de l'Associació de Familiars per a la Salut Mental.
Amb aquesta plataforma, que seria una taula, tindria que estar educació, justícia, ocupació, salut mental i família. Creiem que és molt important i que és urgent. No podem esperar a tindre el pla de salut mental, perquè hi ha coses del dia que no es poden obviar.
Segons l'OMS, el 70% dels suïcidis serien evitables amb un diagnòstic correcte i un tractament adequat. Diagnosticar una situació de risc de suïcidi és en realitat una qüestió de protocols i en aquest sentit a Andorra es treballa per dissenyar un model que amb una senzilla formació permetria al metge de família detectar el perill i traslladar el cas al servei de salut mental. Els professionals reconeixen que aquest és un aspecte amb un ampli marge de millora. N'ha parlat la cap del servei de salut mental del SAS, Gemma García Parés.
No només aquí a Andorra, tot arreu, I el suïcidi és una mort evitable amb la seva major part. Vale? Jo no dic que el 100% de les vegades ho puguem evitar, però en els països en els que han funcionat les campanyes de prevenció del suïcidi es redueix la tassa de suïcidi dràsticament i jo crec que és millorable en la majoria de països encara europeus i al món. I per tant, Andorra també, com amb els altres, no?
Els moviments del comitè parroquial del PSC en camp no han agradat a Joan Sans, conseller de la minoria al Comú els darrers 8 anys. Sans, que ja no pensava presentar-s'hi, defensa que hagués calgut un altre tarannà per construir una alternativa al poder actual. Assegura que li hagués agradat que les comunals es presentessin només 2 llistes i creu que n'hi haurà 3 o 4. Escoltem Joan Sans.
Jo penso que havíem d'haver treballat d'una altra manera, o des del meu tarannà, doncs d'una altra manera que possibilités una alternativa real, en què fóssim capaços doncs, de no parlar de números a l'hora d'organitzar la llista i que això no fos un punt que fos inamovible.
D'altra banda, la cambra treballa per acabar d'afinar la ubicació de l'aeroport que projecta dins d'Andorra per poder encarregar l'estudi d'impacte ambiental i sotmetre'l a consideració del Ministeri de Medi Ambient. N'ha informat en la signatura d'un conveni amb el govern per col·laborar en els projectes per desenclavar el país. El ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han signat aquest conveni que regula la col·laboració per analitzar la viabilitat de noves connexions aèries i ferroviàries. La idea és que el conveni agiliti els estudis i tràmits que s'hagin de fer. Es vol fer una àmplia anàlisi, molt rigorosa i sobretot realista de cada projecte. Jordi Gallardo.
L'objectiu que es pretén és no obrir debats, que no hi hagi una voluntat de poder-nos analitzar des del punt de vista tècnic i deia abans sense despertar passions, sinó de forma realista i de forma possibilista.
Pel que fa a l'aeroport, el president de la cambra diu que ara treballen per concretar-ne l'ubicació exacta, que és el pas previ a l'estudi d'impacte mediambiental. Miquel Armengol.
Un pas per pas, pues, per assegurar-nos. Els dos més importants, com hem dit i hem vingut dient, que si tècnicament és viable o no, són positius, doncs ara el proper és ubicació exacta, és a dir, llargada de pista exacta, amplada de pista exacta, apartant-la de llocs que ecològicament hi poguessis portar un cert perjudici o canvi important.
Dir en aquest sentit també sobre la qüestió que en l'àmbit ferroviari les connexions que podrien arribar des de França a Espanya al país estan absolutament verdes en una situació menys que embrionari. I l'ambaixada d'Espanya ha celebrat la recepció pel Dia de la Hispanitat, que serà el pròxim dissabte. L'ambaixador Àngel Ros ha destacat en el seu discurs la importància de l'educació com a eina clau de progrés. Espera que fructifiquin els acords entre els ministeris perquè el curs que ve hi pugui haver formació professional en turisme i farmàcia. Creu que la cimera iberoamericana donarà visibilitat exterior a Andorra i sobre l'acord d'associació que li permetrà mantenir la seva sobirania. També el cap de govern ha celebrat de la seva banda el nomenament de Josep Borrell com a cap de la diplomàcia europea. Escoltem Àngel Ros i Xavier Espot.
Jo, òbviament, com a representant d'un país que està a Europa, ho veig com a una oportunitat de futur per Andorra, pel seu desenvolupament i per la diversificació de la seva economia.
És una bona notícia que el senyor Josep Borrell, que és una persona doncs, no només coneixedora de la realitat pirinenca pels seus orígens, sinó també coneixedor de la realitat andorrana, doncs ara encapçali una institució tan important com el Servei Europeu d'Acció Exterior. Ens ho hem de prendre com una notícia positiva i estic convençut doncs, que aquesta empatia i aquesta comprensió que té de la realitat andorrana també es traduirà, diguem, en la taula negociadora.
El sindicat del personal adscrit a l'administració general durà els càrrecs de relació especial de la legislatura passada a la Batllia. Així ho ha aprovat per majoria a l'Assemblea, que ha plegat poc més d'una vintena d'afiliats. El sindicat entén que aquests càrrecs assumien funcions que no els pertocaven, com ara el comandament de ministeris i departaments, i fins i tot signaven contractes. Portaran la denúncia a la Batllia, ja sigui en solitari o amb la possible adhesió del CEP i el CFPA, que tot i estar predisposats, encara ho han de decidir. En parla el president del CIPAG, Lluís Anguita.
Un assessor està per assessorar, no està per res més. Un assessor mai pot tindre mando. Pot ser el responsable d'un ministeri, pot ser el responsable d'un departament, és exclusivament assessorament, que era el que nosaltres des d'un principi dèiem, no? Cosa que tots aquests càrrecs, tots tenien mando. Tots eren els màxims responsables de ministeris, de departaments, tenien delegació de signatura.
El Consell Superior de la Justícia ha mantingut el fiscal general, Alfons Alberca, en la causa primera de BPA. L'òrgan ha decidit rebutjar la recusació demanada per Josep Anton Silvestre. L'advocat argumenta que el fiscal manté una relació de parentiu polític amb un alt càrrec del govern i això podria fer que no fos prou objectiu. I en l'últim any s'han integrat a la policia una trentena de candidats. Una fornada que no ha servit per canviar el desequilibri que hi ha entre homes i dones, que hi ha al cos d'ordre. Un desequilibri que, segons les dades d'estadística, es manté també en la resta d'efectius de seguretat ciutadana, és a dir, bombers i agents penitenciaris. Jordi Cama.
L'última fornada de candidats a policia ha reforçat el cos que 31 de desembre del 2018 tenia 246 agents, 30 més que un any abans. La resta del personal, fins a arribar als més de 300, és administratiu. Ara bé, només dos d'aquests nous policies són dones. Per tant, es manté un desequilibri entre gèneres en el cos d'ordre, ja que només una de cada cinc places l'ocupa una dona. Escenari que es trasllada també als quadres de comandament policials, on només hi trobem una comissària primera i dues sotsoficials davant el mig centenar d'homes amb càrrecs de responsabilitat. El panorama és molt similar als altres dos cossos responsables de la seguretat ciutadana. En el cas dels agents penitenciaris, són una setantena entre agents i personal administratiu i tècnic, dades pràcticament calcades a les de finals del 2017. Finalment, i pel que fa als bombers, mantenen exactament el mateix nombre d'efectius, 135. Aquí trobem que el 90% de la plantilla és del sexe masculí, el percentatge més alt dels tres cossos. A més, entre els operatius de camp no hi ha cap dona amb grau superior al de bomber.
El sector del taxi demana la implicació del govern per millorar el servei. Una delegació de la branca sindical, adscrita a l'USDA, s'ha reunit aquest dijous amb el ministre Jordi Gallardo. Tal com van avançar, que farien, han demanat que el taxi tingui la consideració de servei públic. També s'han mostrat disposats a col·laborar amb l'executiu per garantir un millor servei, que, entre altres canvis, comportaria ampliar el servei nocturn per cobrir les hores en què el transport públic no funciona. El sindicat ha traslladat a Gallardo la intenció de crear una centraleta única, així com també la intenció de crear una aplicació per agilitar la demanda d'un servei. I punt de trobada avui entre empreses i persones que busquen feina a la Seu d'Urgell. De les empreses participants, la meitat eren andorranes, una dada que evidencia l'interès per captar treballadors de proximitat. 14 empreses i una vuitantena de persones que busquen feina s'han trobat a la 5a edició del workshop ocupacional a la Seu. Hi ha entitats que participen des de la primera edició, però d'altres que s'estrenen. Un de cada 5 urgellencs treballa a Andorra, una proporció que podria anar en augment si atenem l'interès per captar força de treball al sud de la frontera per part d'empreses andorranes. N'en parlen Rosa Maria Call, del Servei d'Immigració del Govern, i Jordi Fàbrega, l'alcalde de la Seu.
La última setmana d'octubre només se sol obrir la quota de temporada d'hivern, que són permisos que van des del dia 1 de novembre al 30 d'abril i s'obriran sobre unes 4.000, l'empresa rondava els 4.000, doncs aquesta en possible una miqueta més perquè hi ha molta necessitat de mà d'obra.
Són 1.600 persones de l'Alt Urgell que estan treballant a Andorra, vull dir, no és gens despreciable, no? Quan estem parlant d'afiliats a la Seguretat Social aquí, doncs uns 3.300, 3.400.
El que determinarà si la jornada ha estat exitosa són els contractes laborals que es puguin confirmar. I acabarem aquest bloc nacional dient que d'aquí a 4 mesos l'equip de la pel·lícula Fred vol començar el rodatge a Andorra. Es vol instal·lar aquest equip a Andorra cap al febrer. Tot plegat per fer el rodatge intensiu que inclourà diversos interiors a museus i paratges d'Ordino i de Pal. El guió també preveu reproduir el passatge del Palanques en què la Gestapo persegueix un grup d'andorrans que va ajudar uns polonesos en les seves cadenes d'evasió. Agustí Franc és el responsable de la productora Red Nose.
El que ell feia en el teaser estan buscant un actor alemany, un actor que realment sigui alemany perquè doni més el pego. També estem buscant actors polonesos de debò per fer la família polonesa. I estem parlant amb una productora de Polònia que ens està buscant el càsting de la família polonesa.
Els 100.000 euros que han aconseguit d'ajuda en aquesta producció cinematogràfica permetrà tirar endavant finalment aquest projecte. Anem a una pausa, un minut i mig i tornem.
Andorra Actualitat.
Escolta la ràdio, entretén-te amb ella, deixa que Ràdio Nacional d'Andorra t'acompanyi on vagis. Ràdio Nacional d'Andorra, la teva ràdio, sempre al teu costat.
Els dimarts, a 6:15 de la tarda i a Ràdio Nacional d'Andorra, ens visita el prestigiós mèdium i vident francès Dimitri Delfonge. Cada setmana i en directe tindràs l'oportunitat de fer-li totes les consultes que desitgis marcant el 873-700. Entre nosaltres, amb Dimitri.
Pel nostre nou pis.
Ai, sí. Estem tan bé aquí, amor.
Sí, llàstima que mai serà nostra.
Marc!
Llogater o propietari? Petita gran diferència. Ara és el moment d'invertir en la teva nova llar amb la hipoteca variable de Morabanc. Sense comissió d'obertura i amb un interès d'Euríbor a 12 mesos més 1,25%. Consulta les condicions a morabanc.ad. Per a hipoteques, Morabanc.
Ràdio Nacional d'Andorra al 94.2 de l'FM.
Andorra Actualitat.
Farem una pinzellada de l'àmbit dels esports. Avui no hi ha hagut zona esports per la durada d'aquest Consell General, però sí que ens deixa el dia alguns titulars. Sergi Cano, bon vespre.
Bon vespre, Jordi. Andorra disputarà demà el darrer partit amb l'actual gespa de l'Estadi Nacional contra Moldàvia. L'objectiu és abandonar el fanalet vermell del grup H de la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2020. Els de Coldo Álvarez volen aprofitar les bones actuacions a l'Estadi Nacional per sumar els primers punts de la fase de classificació per a l'Eurocopa, davant de Moldàvia. Sobre el paper, aquest rival és el més similar als andorrans. La principal novetat de la convocatòria és Marc Pujol. Entre els descartats hi ha Ferran Pol, Jordi Rubio i Aaron Sánchez, aquests dos últims per lesió. El partit servirà per decidir el fanalet vermell del grup. Escoltem el seleccionador Coldo Álvarez i també el capità, Ildefons Lima.
Si som nosaltres, i jo estic totalment d'acord amb ell, segur que tenim les nostres oportunitats, vint sigui en jugada o vint sigui a pilota aturada, per poder créixer, no? I ja que parlàveu dels objectius, jo crec que un dels objectius de demà ha de ser intentar tornar a marcar l'estadi.
Nosaltres cada partit que juguem volem puntuar, no? I evidentment demà és un altre dia i una altra oportunitat per sumar i deixar el zero de costat.
Com a curiositat, aquest serà el darrer partit amb l'actual gespa de l'estadi, atès que després del partit se substituirà per no haver passat el control de qualitat de la UEFA. El seleccionador i el capità han valorat positivament aquest canvi de gespa en el darrer partit amb aquesta superfície. Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Futbol Club Andorra, que vol superar el miler de persones a Prada de Moles aquest diumenge contra l'Hèrcules. Per aconseguir-ho, el club té previst regalar una invitació a cada abonat. L'objectiu és arribar al miler d'aficionats en aquest partit. El Futbol Club Andorra, que vol seguir cremant etapes, i després de la gran afluència del darrer partit contra el Villarreal B, ara l'equip espera passar del miler d'aficionats a Prada de Moles, aprofitant la nova graderia en un dels gols. El club vol engegar una sèrie d'accions a cada partit a casa per incentivar l'assistència. Contra l'Hèrcules hi haurà la primera. I per acabar parlem de Dani Sordo, que ha renovat per una temporada més amb Hyundai Motorsport. El pilot resident complirà la setena campanya consecutiva amb l'equip en base a Alemanya, amb el qual participa en el Mundial World Rally Championships. Sordo, de 36 anys, és un dels pilots més experimentats d'aquest campionat. I això és tot. Bona tarda.
Andorra Actualitat.
Bé, doncs anem acabant, com fem sempre, ho hem de fer amb el temps, amb la previsió per a les pròximes hores. Josep Tomàs, bona nit.
Hola Jordi, bona nit. Avui la jornada ha estat molt tranquil·la, assolellada i, de fet, amb unes temperatures que han estat un pèl més baixes que no parles d'ahir, tot i que la sensació ha estat de fins i tot una mica de caloreta al migdia i durant aquesta tarda. Demà s'espera una situació similar. Aquesta matinada una mica freda, especialment a l'alta muntanya, però demà les temperatures una mica més altes que no pas les d'avui. Per tant, amb valors de 25-26, potser 27 graus al sud del país i entre els 22-23 graus a parròquies altes, sempre amb el sol com a protagonista.
Bé, ho deixarem. Ha estat una edició reduïda a poc més de 20 minuts. La llarga durada d'aquesta sessió de Consell General ha fet saltar el temps habitual de l'Andorra Actualitat, que és d'una hora. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Recordeu, la informació continua als flaixos horaris i demà des de ben d'hora a les 7 del matí aquí a Ràdio Nacional, també Andorra Difusió i Andorra Televisió. Salutacions de Ricard Porcuna des de la direcció tècnica i de Jordi Lorente des de davant del micròfon. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Nacional d'Andorra. Serveis informatius.